Bona nit. A continuació podreu escoltar la xerrada sobre el pintor saloní Bernat Martorell, que Òmnium Cultural va portar a terme el passat 26 d'abril i on es va destapar la rèplica del quadre de Martorell titulat Sant Jordi matant el drac.
Hola, bona tarda, benvinguts i benvingudes. La veritat és que és un goig veure aquesta sala avui tan plena per parlar precisament de l'il·lustre saloní que li dona nom, el pintor Bernat Martorell. Com a representant de l'Ajuntament i com a regidora de Cultura, vull agrair a Òmnium Cultural la feina i la tasca tan important que fan a nivell general per la promoció i la normalització de la nostra cultura i de la nostra llengua. I en aquest cas en concret, els vull agrair l'organització d'aquest acte a Òmnium Cultural Baix Montseny. Tant la conferència, que després tindrem el gust d'escoltar, com la presentació de la reproducció de la pintura que tenim aquí i que després tots tindrem el plaer de veure. I que ha estat possible tenir aquí aquesta representació i tenir-la a Sant Celoni i en aquesta sala gràcies a les gestions i a la feina desinteressada d'Òmnium Cultural Baix Montseny. Jo que he tingut la sort de veure de prop i d'estar en les diferents reunions que hem fet en les que s'anava treballant amb la Remei, amb l'Esteve, amb el Ferran, amb el Martí, que també el tenim per aquí, he pogut veure amb la seriositat i amb el rigor en què han preparat aquest acte i també la il·lusió que han posat. Així que moltíssimes gràcies, de veritat, i desitjo que puguem continuar treballant plegats en la defensa i posada en valor de la nostra cultura, de la nostra història i del nostre patrimoni. Moltíssimes gràcies.
Bé, bona tarda a tothom. Molt contenta que vingueu acompanyats en aquests moments perquè realment és una feina de més de 2 anys. Realment fa molt més de 2 anys, potser des del 2007-2006 que ja gent de Sant Celoni va començar aquesta tasca i per tant veure la sala plena és la millor recompensa que pots tenir amb la feina que hem arribat a fer. Us haig de dir que Òmnium Cultural és una entitat que es va fundar per defensar i fer ressò de la nostra llengua, la nostra cultura i del nostre país. I aquesta inquietud ens porta a organitzar aquest acte que ara comencem. Som conscients de l'oblit de les persones il·lustres i remarcables que han patit el nostre país, tant des de fa segles com ara mateix. Avui volem fer memòria d'un saloní que fa 600 anys va deixar una petjada important en el món de l'art a la nostra societat. Va ser en Bernat Martorell. Segur que en Bernat Martorell mai s'hauria imaginat el descobriment d'un nou continent, ni que les seves obres serien exposades en un museu d'art de Chicago. Però el més curiós de tot és que tampoc s'hauria imaginat que en el seu poble no hi hagués exposada cap obra seva. D'un temps cap aquí, un grup de salonins van començar a moure el tema sobre la promoció del nostre pintor. A l'Ajuntament de Sant Celoni, en els diferents mandats que hi ha hagut, s'hi han implicat des de ben inicis. D'Òmnium Cultural del Baix Montseny ha sorgit aquest grup de persones que estan tirant endavant aquest projecte. Entre ells hi ha l'Esteve Rodoreda, en Ferran Catarineu i en Martí Monclús, que han sigut els coordinadors amb el suport de la resta dels membres de l'Òmnium Cultural del Baix Montseny. Estem orgullosos del que estem fent i aquest acte tan sols és el punt de sortida d'aquesta aventura. L'Ajuntament de Sant Celoni ha facilitat tota l'ajuda que hem demanat. I el resultat és que avui presentem a la sala que porta el nom d'aquest artista una reproducció de l'obra de Sant Jordi matant el drac. Hem volgut arrodonir aquesta presentació amb una conferència que ens oferirà el professor el senyor Joan Molina, expert en art gòtic català. Catalunya viu moments importants que no són fàcils, igual que altres moments a la història que ja han passat. El poble català està escrivint la seva història, s'ha posat en marxa, amb seny i rauxa, el que sempre ens ha caracteritzat a tots. I tot i que molts estem patint situacions complicades, tenim l'esperança que no serà en va. Òmnium va obrir una porta el juny del 2010, amb una manifestació on hi va participar molta gent. La gent va respondre, i ara conjuntament amb altres entitats, tant polítiques com civils, ens farem forts en les nostres conviccions, no farem cap pas enrere. Perquè volem la nostra llengua, volem la nostra cultura i volem el nostre país. Anant junts tots plegats cap al final, comú, ningú pot aturar un poble que vol fer sentir la seva veu i que no vol que cap més Bernat Martorell sigui oblidat. Com a presidenta d'Òmnium Cultural del Vallès Oriental, em sento molt orgullosa de les persones que formem aquesta entitat, en especial del grup del Baix Montseny, d'on sempre heu estat al meu costat a qualsevol hora i moment. Moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut. ara passo la paraula a l'Esteve Rodoreda, que ha sigut una de les ànimes que ha fet possible que avui estiguem aquí.
Bona tarda a tothom. Em toca presentar en nom del grup que estem fent de Bernat Martorell, de dintre d'Òmnium Cultural, el doctor en Història d'Art, el doctor el senyor Joan Molina. Ho faré com a saloní. Com a saloní fou Bernat Martorell i també com algú que ha estat proper a la funció de veure, i ho faré a cavall de dos conceptes, de mirar i veure. En parlar com a saloní d'en Bernat Martorell se m'acudeixen dues preguntes que podríem fer si sortíssim a fora, al carrer. Sabeu qui és en Messi? Sabeu qui és en Bernat Martorell? Tots sabem quina seria la resposta a la primera pregunta. Segurament també sabem que la resposta a la segona pregunta diferiria molt de la primera. Els resultats no són lineals, però hi ha fets que juguen a ser-ho. Un fet, una ordre. Per exemple, l'Ordre Ministerial d'Educació Nacional del 28 de gener de 1939 diu: se suprimeix l'ensenyament de la filologia catalana, la història medieval de Catalunya, la història moderna, la geografia de Catalunya, el dret civil català, la història de les idees religioses, la història de l'art medieval, l'escultura gòtica, etc. Aquest text està extret del llibre La cronologia de la repressió de la llengua catalana, escrita pels historiadors Josep Maria Soler i Sabater i en Joan Vilarroia. Dit això, és més fàcil entendre, en part, les suposades respostes a la nostra segona pregunta i també perquè som aquí celebrant aquest acte a dia d'avui. Us traslladaré en els meus dies d'estudiant on havia d'estudiar les figures nues dels grecs i dels romans tatxats amb tinta xina per raons de caire moral o religiós. La censura ja actuava. El Nil Obstat servava els continguts. Ens privaren, de fet, de mirar. Ens furtaren també els punts de referència. Ben segur que si mossèn Jaume Vilageliu, rector de Sant Celoni, hagués conegut la preocupació del comissari senyor Rafael Cornudella de l'exposició Catalunya 1400 Gòtic Internacional, que se va celebrar ara fa un any amb l'objectiu de llustrar, és a dir, de treure llustre el rol que ocupa el gòtic en l'imaginari col·lectiu en relació a nou romànic. Hauria canviat mossèn Vilageliu la desplaença per la joia en allò que va escriure en les Salonines en l'any 1977 sobre el poc coneixement que es tenia del fill més il·lustre de Sant Celoni. És en l'any 1985 que el batlle de Sant Celoni, senyor Antoni Pujol, pren la iniciativa de publicar una monografia sobre Bernat Martorell en forma d'annexa al programa de la Festa Major. La monografia fou redactada per Santiago Colea, director de la Fundació Casa Ametller Estudiosa de l'Art Medieval. En l'any 2002, és a dir, rectifico una mica que són 500 anys, 550 anys i no 600, després de la mort de Martorell, el 23 de desembre de 1452, la Generalitat decideix commemorar la data i entre diferents actes se celebra la restauració del retaule de Púbol. Es presenta en el Museu d'Art de Girona i el doctor Joan Molina n'és el comissari ara aquí present. En Pepus Abril, coneixedor del tema, m'anima a anar-hi. La veritat és que tot plegat em va costar de pair. La paraula comissari, la magnitud del retaule, són 5 metres per 4 metres, o sigui, per ser exactament 4 metres 90 per 3,70, en aquell moment estava descomposat, oi que és així, doctor? Allò del gòtic internacional, allò dels esquemes decoratius bidimensionals, la temàtica pròpia de l'edat mitjana i, a més, un saloní per allà al mig. Tanmateix, aquest saloní és el que em va frapar. Devia ser per allò que el petit príncep diu que les coses importants només es veuen amb el cor. Com a salonins, ho tenim més fàcil per veure i entendre tot allò que ens explicarà el doctor Joan Molina. I que veure coses no és fàcil. Com a òptic, us mostraré una diapositiva d'una cosa que ens és molt, molt familiar. I us haig de dir que potser no la identificareu. Jo la feia servir quan alguns pares en les proves de la visió del seu fill s'estranyaven que el nen no acabés d'identificar allò projectat en la pantalla. Els preguntava: «I veu bé vostè?» I tot seguit, a resposta afirmativa, els mostrava aquesta diapositiva. En aquesta diapositiva que teniu aquí, hi veureu un element, us deixo uns segons perquè la mireu. Què hi veieu? Bé, què és el que heu vist? Hauríeu d'haver vist una vaca. Ara, mireu quantes i quines expressions tenim en l'acte de mirar. No veig res. Veus tu alguna cosa? Ara ho veig. I tant que és clar. No ho havia vist fins ara. Aquestes són expressions que ens parlen de la dificultat d'identificar. Identifiquem quan coneixem l'objecte i n'estem afectats. Avui tenim l'ocasió per mirar, per veure i conèixer en Bernat Martorell de la mà del doctor Joan Molina Figueres, nascut a Girona. És doctor en Història de l'Art per la Universitat de Barcelona amb la tesi Imágenes e Ideas en la Pintura Tardogòtica Catalana. És professor de la Universitat de Girona des de l'any 1990. L'àmbit d'estudi és estudiar els significats i les funcions de l'arquitectura i les arts visuals a la Catalunya de l'època gòtica. Actualment està treballant sobre dues línies de recerca, els inicis de la Catedral de Girona i les relacions entre art i poder a l'època d'Alfons el Magnànim. Una part d'aquesta investigació es porta a terme en el marc del projecte La dimensió europea de la literatura latina humanística de la Corona d'Aragón. Ha estat comissari, tal com hem dit anteriorment, de les exposicions d'en Bernat Martorell i la tardor del gòtic del 2002. També ha estat comissari de l'exposició El bisbe Margarit i la seva època del 2006. Abans de donar-li la paraula al ponent, em dirigeixo als nostres polítics, a tots, amb el desig de que les paraules del doctor Joan Molina siguin llavor, fèrtil per enfortir i engruixir aquest eslògan que Sant Celoni pregona a l'entrada de la vila: bosc, cuina i patrimoni.
Molt bé, en primer lloc, bona tarda a tothom. Agrair naturalment aquesta amable invitació d'Òmnium Cultural del Vallès Oriental i en especial a l'Andreu Pujol i a l'Esteve Rodoreda, que han estat una mica els que han contactat amb mi i els que molt amablement doncs, m'han invitat a estar aquí amb tots vosaltres. Bé, els vinc a parlar d'una obra especialment de Bernat Martorell, a la qual ja s'ha fet esment en diverses ocasions en aquestes presentacions que m'han precedit, que és el Retaule de Sant Jordi, i que crec que és una obra perfectament escollida, ateses les dates en les que ens trobem, havent passat, recent passat el Sant Jordi, i d'altra banda perquè, sens dubte, és l'obra paradigmàtica, l'obra estrella, l'obra i més característica, identificativa d'aquest pintor saloní, que és Bernat Martorell, i que, sens dubte, és una de les figures, i sense cap mena d'exageració ho dic, i sense cap mena d'ànim que vagi més enllà dels que poden ser els paràmetres científics, un dels pintors, sens dubte, més brillants, més destacats de tot el panorama artístic català i, per extensió, també podríem dir, del panorama artístic europeu de la primera meitat del segle XV. En aquest sentit, doncs, la figura de Martorell és una figura que, podem dir, té uns accents, uns interessos que van molt més enllà del que podria ser un pintor local, per oferir-nos doncs, una pintura amb una riquesa, amb una varietat d'accents, tant en el que és la forma, l'estil, la presentació de les imatges, com també en la iconografia, en el sentit d'aquestes imatges, en els temes que reprodueix. I, per tant, un pintor extraordinàriament suggerent i que encara està mancat d'estudis, de lectures, que puguin aprofundir en la riquesa de la seva obra i, en especial, d'aquesta que encara planteja molts interrogants, que és el retaule i la taula principal del Sant Jordi, que, com hem dit anteriorment, també avui serà motiu d'una presentació solemne amb aquesta reproducció arribada d'Estats Units. Jo volia començar l'exposició centrant-me en un any, en un moment concret de la vida de Bernat Martorell. És l'any 1440. En aquell any, Martorell rep el nomenament de pintor de banderes i de objectes, pintor de banderes i d'objectes, de la casa de la Diputació del General, el que coneixem com la Generalitat, la Diputació Permanent de les Corts establertes a Barcelona. Aquest nomenament de l'any 1440 assenyala que Martorell és reconegut per una de les institucions més importants de Catalunya en aquells moments com el pintor més destacat, una elecció que demostra el prestigi, el renom que aquest fill d'un carnisser de Sant Celoni havia assolit amb només 40 anys, perquè en aquell moment podem dir que encara no sabem exactament la data de naixement de Martorell, devia tenir uns 40 anys i escaig, per tant un moment de maduresa de la seva activitat professional. Prestigi que el porta a assolir un lloc reconegut, un lloc també molt cobejat per als pintors, que era un lloc diguéssim, que oferia una, això és una cosa també d'una gran actualitat, una trista actualitat, un lloc de treball estable, podríem dir, com a pintor d'una institució important. I per altra banda, no només li oferia un lloc estable, sinó que a més li permetia obtenir un cert prestigi, una àurea que el postulava d'alguna manera per obtenir altres importants encàrrecs de la noblesa, l'aristocràcia o la burgesia catalana d'aquells moments. Per tant, és un moment en el que assenyala que Martorell ha aconseguit convertir-se, en cimbellar-se en una figura indiscutible del panorama artístic català. Ha superat ja, s'ha convertit ja en el pintor estrella, en aquest sentit, succeint a Lluís Borrassà, que havia estat el pintor que l'entorn de 1400 havia dominat l'escena amb el seu gran taller i que, d'alguna manera, la seva mort és succeït, per dir-ho així, per Martorell. Martorell havia treballat per la Diputació del General, per la Generalitat, ja anteriorment, aquest nomenament en 1440. S'havia encarregat de fer un retaule per l'església de Montsó, on s'havien celebrat algunes corts. Havia fet dibuixos per vidrieres que s'havien instal·lat a la casa de la Generalitat i, naturalment, també s'havia encarregat, i això ho sabem per una notícia indirecta, no hi ha el contracte directe, però sí que ho sabem amb seguretat perquè hi ha un altre contracte d'una obra de Martorell, el contracte del retaule de la cofradia de Sant Marc, la cofradia dels Sabaters de Barcelona, que era una de les cofradies més riques i poderoses de la ciutat comtal. Quan fan el contracte d'aquest retaule, hi ha una indicació de que Martorell també estava fent el retaule per la Diputació del General. Doncs havia fet aquest retaule, per tant havia fet diversos treballs importants per la Generalitat que el van convertir en un pintor apreciat per la institució i mereixedor, per dir-ho així, d'aquest càrrec estable i honorífic al qual he fet esment. M'agradaria, abans que de parlar del retaule, presentar l'escenari en el que es va realitzar aquesta obra tan notable i que desgraciadament o dissortadament avui en dia tota ella està emigrada, perquè una part, com ja saben vostès, està en l'Art Institute de Chicago i l'altra, com veurem, en el Museu del Louvre. Però aquesta pintura del tríptic de Sant Jordi o el retaule de Sant Jordi, que va ser feta per aquesta institució, que era una institució ja antiga, la de la Diputació del General, però que a principis del segle XV, a l'entorn de 1400, comença a adquirir tot un seguit de solars a l'antic call de la ciutat de Barcelona per definir una seu estable, un palau, que respongui d'alguna manera a les necessitats i a la voluntat de disposar d'una seu que respongui al prestigi i a la categoria de la institució. I és així quan s'adquireixen tot un seguit de dependències, de cases, moltes d'elles havien estat en mans de jueus que havien patit enormement els avalots de 1391, el pogrom de 1391, que estaven situades entre el carrer de Sant Honorat i el carrer del Bisbe. En un primer moment no sembla que hi hagin unes grans intervencions, però molt poc després, el 1415, entre 1415 i 1425, comença la definició d'un palau integrat en el que es van fusionant tot un seguit de cossos, de construccions, a l'entorn d'un gran pati. És un procés de construcció molt, molt ràpid i del qual n'és un protagonista essencial la figura de Marc Safont, que és segurament un dels millors arquitectes que hi ha a Catalunya a principis del segle XV. També a destacar la intervenció importantíssima de Pere Joan, escultor, que és el que intervé en aquesta façana, que tots vostès segur que coneixen, perquè hi han passat moltes vegades, del carrer del Bisbe. Els estic presentant unes imatges del Palau de la Generalitat que no són les imatges habituals, que no són les imatges vistes des del Palau, des de la plaça Sant Jaume, perquè la façana del Palau, la plaça Sant Jaume, és una façana de finals del segle XVI, una modificació substancial de tota la reordenació del Palau, que va suposar un canvi d'orientació. L'orientació principal en època gòtica en el segle XV del Palau era aquest carrer del Bisbe i el carrer de Sant Honorat, que els hi he passat abans, que són dos carrers que corren paral·lels, un d'ells, el del Bisbe, a la catedral, i era la principal artèria de la ciutat gòtica de Barcelona fins a, ja dic, al segle XV, quan s'urbanitza tota la plaça de Sant Jaume i se construeix la façana des de la que ens hauria agradat cantar el triomf de la Copa d'Europa del Barça, però sembla que està una mica difícil. Aquesta és la façana gòtica, una de les façanes gòtiques, ja dic, l'altra la Sant Honorat, i és aquí on intervenen aquests mestres, que els destaco, els assenyalo, perquè m'interessa remarcar aquest entorn arquitectònic, aquest entorn palatí en el que es mourà Bernat Martorell, i també l'entorn dels artistes que intervenen en aquest palau, per destacar que Martorell treballarà en un dels epicentres, en un dels escenaris més actius, més prolífics i més innovadors de l'arquitectura i de les formes artístiques de la primera meitat del segle XV, que és aquest Palau de la Generalitat, que es vesteix substancialment al llarg dels primers 30-40 anys del segle XV. Aleshores, com deia, aquesta façana és una façana, com veuen, amb el mur llis a la part inferior, un mur llis pensat de manera exprofesso, perquè en aquest mur llis sabem que, tot sigui dit, s'instal·laven tapissos, per tant es decorava en grans festivitats, la festivitat del Corpus, la festivitat de Sant Jordi, del que parlaré després, etc. Aquests murs llisos no eren llisos, sinó que estaven decorats amb grans tapissos que la Generalitat també va encarregar i que d'alguna manera solemnitzaven i creaven un envoltall extraordinàriament ric i sumptuós d'aquest palau. Però sobretot la part de decoració, diguéssim, constant i perenne és la superior, com veuen amb tota aquesta imatgeria fantàstica d'aquests caps i sobretot del gran medalló que culmina tota la façana, que ja ens introdueix un tema i una imatge que és recurrent. Bé, com deia, aquesta imatge solemne a l'entrada que ja ens indica la forta predilecció i el patronatge que exercirà Sant Jordi sobre la Generalitat. Aquesta elecció de 1416-1419 d'aquesta imatge, doncs ja és ben significativa d'aquest culte a Sant Jordi que es desenvoluparà en els àmbits de la Diputació del General. La imatge és una imatge ben coneguda, que Pere Joan, l'escultor, aquest destacadíssim escultor de la primera meitat del segle XV, extreu d'uns models de numismàtica, la composició circular que veuen aquí de la figura del Sant Jordi a cavall, amb aquest cavall briós, que ja antecedeix, prefigura d'alguna manera el que veurem en el cas de Bernat Martorell, uxint amb una llança que aquí ha desaparegut naturalment, la figura del drac, aquesta imatge cavalleresca, tan pròpia de tot aquest món de finals del gòtic, és una imatge que exemplifica clarament, ja dic, aquesta predilecció, aquesta culta a Sant Jordi que es desenvolupa en l'àmbit de la Generalitat, però més enllà de l'àmbit de la Generalitat, en tots els mitjans, podríem dir, de l'aristocràcia i sobretot d'aquests mercaders, aquestes comerciants enriquits que comencen a tenir una posició predominant en la societat catalana i en concret a la societat barcelonina i en les institucions de govern d'aquesta societat. Val a dir que la figura de Sant Jordi és una figura amb un culte, en un inici, un culte molt marcadament àulic, molt marcadament reial, molt marcadament de la monarquia, presentant-se com una imatge d'un sant protector de la monarquia catalana-aragonesa. Val a dir, en aquest sentit, que una de les referències més evidents és la vocació llegendària de la presència de Sant Jordi al costat de Jaume I en el moment de la conquesta de València. També hi havia hagut referències que al segle XIII doncs, es comencen a recuperar sobre la presència de Sant Jordi, l'aparició de Sant Jordi en determinats moments bèl·lics de transcendència naturalment i de victòria per part de les forces catalanes i aragoneses en el segle X, en el segle XI, en el segle XII. Però és precisament a partir de Jaume I, del moment de la reconquesta, com se li vulgui dir, dels nous territoris de València, de Mallorca, quan la figura d'aquest sant cavaller, d'aquest miles Christi, d'aquest soldat de Crist, d'aquest personatge absolutament llegendari que situava el seu origen a la zona d'Anatòlia, de Turquia, i que se'l presentava com una figura del primer cristianisme, que un soldat pagà que s'havia convertit al cristianisme i que, producte d'aquesta conversió, doncs, havia patit un terrible martiri, un terrible sacrifici per defensar la fe cristiana, doncs s'havia convertit en un model, en un exemple d'aquests guerrers cristians, i sobretot d'aquests guerrers cristians que ajudaven d'aquesta milícia celestial, per dir-ho així, que recolzaven a tots els aristòcrates, els soldats, també els monarques, que lluitaven contra els infidels, contra els musulmans. És un model que en el món bizantí, en el món oriental, doncs, té un ampli predicament. Hi ha nombrosos sants cavallers, sants guerrers en el món oriental, i alguns d'ells, els més prestigiosos, Sant Iorgos, que seria Sant Jordi, també traspassen fronteres i arriben a Occident amb força. En el cas de Sant Jordi, a Catalunya, ja dic, malgrat uns precedents d'època romànica, dels segles XI i segle XII, és a partir del segle XIII, quan en força comença a aparèixer la seva figura en l'àmbit de la literatura, de les cròniques, i tímidament encara en l'àmbit de les arts visuals. És un tipus de culte que encara coneix el seu apogeu, per dir-ho així, en el segle XIV, quan sobretot un monarca amb tanta personalitat com és Pere el Cerimoniós, Pere IV, decideix institucionalitzar fins i tot el culte a Sant Jordi, promocionant la festa de Sant Jordi, és el primer que promou la festa, una festa molt vinculada també a l'exaltació d'ell mateix, del rei, de la monarquia, de la institució monàrquica. En aquest sentit, bueno, pues, són nombroses les seves accions i, per exemple, només voldria recordar que Pere el Cerimoniós va estar absolutament obsessionat per aconseguir les relíquies, algunes relíquies importants de Sant Jordi, com el seu cap, el seu crani, que es conservava en una església de Grècia, i malgrat tots els seus intents, els seus esforços, les seves peticions, mai el va poder aconseguir. El van aconseguir al final els venecians, que en aquells moments també tenien una posició molt preeminent a tota la Mediterrània, i es conserva, suposadament, entre cometes, amb tota la versemblança que ens pot tenir aquestes relíquies medievals, a l'església de Sant Giorgio de Venècia. Però tot i així, tot i no aconseguir aquest cap, el culte a Sant Jordi va tenir, ja dic, un extraordinari predicament en l'àmbit àulic, i a partir d'aquí, va ser a partir d'aquí, quan es va començar a difondre també en altres estaments socials, sobretot a la segona meitat del segle XIV. És en aquest sentit quan podem entendre, podem capir el fet de que a principis de 1400, a principis del segle XV, una institució tan important, tan emblemàtica com és la Diputació del General, converteixi a Sant Jordi en el seu símbol, en el seu patró, en el seu protector. I aquestes imatges són imatges que es recuperen de manera aïllada, de manera icònica, perquè això és gairebé una icona, una imatge aïllada del moment del combat amb el drac, de la figura d'aquest sant. I una imatge preciosista, molt delicada, que presenta ja molts dels estilemes d'aquest gòtic internacional en el qual també s'inscriurà la figura de Bernat Martorell. Unes figures dinàmiques, expressives, però molt atentes als detalls, a tota l'ornamentació, ho dèiem aquí amb l'escut, i tota la decoració esculpida d'aquest escut, o també les brides del cavall, la mateix arnès del cavaller, un arnès blanc que és característic dels cavallers i de les dels cavallers més rics i més suntuosos de principis del segle XV. I aquest gust per aquesta sofisticació en el vestit, en la indumentària, aquest caràcter cortesà, aquest caràcter aristocràtic, és molt habitual en l'escultura i en la pintura, com veurem també del segle XV, d'aquest gòtic internacional, el que dic que participarà Martorell. L'obra, ja dic, es contraposa també amb aquestes imatges que veuen a la part baixa, imatges que són una mena de retrats, de caricatures, de diverses figures, des de dones joves a figures d'homes de color presentats amb una certa actitud caricaturesca, ja dic. S'afon en aquesta recreació d'aquest gran palau, que és el Palau de la Generalitat i que encara avui en dia podem veure i que sortosament s'ha conservat d'una manera exemplar i bastant excepcional. És un dels millors palaus medievals conservats a Catalunya, i no només a Catalunya, sinó, podríem dir, a molts indrets de la Mediterrània. Presenta les seves cartes d'identitat com no només com a arquitecte, sinó com un sofisticat arquitecte al dissenyar l'escala, aquesta escala tan sumptuosa que condueix del pati al pis noble, amb tota aquesta decoració de traceries cegues, i no només de traceries cegues, sinó d'una gran quantitat d'imatges, d'escultures que es troben tant a la part alta, a la zona dels arcs, a les interseccions entre els diferents arcs, hi ha aquestes escultures, aquests caps que veuen aquí, i també a la zona baixa de l'escala, tota aquesta d'aquí, també tota aquesta decoració, on es reprodueix d'alguna manera els models que Pere Joan havia traduït en la façana, veien aquests caps que es deia aquí, aquesta galeria de personatges, aquesta galeria de retrats que Pere Joan havia fet a la façana. Marc Safon, arquitecte i també escultor, la reprodueix com un joc, com un divertiment, com un element decoratiu, però d'un extraordinari preciosisme, a la zona de l'escala. Veuen aquí també unes figures d'uns músics, unes figures d'uns personatges ancians. Amb tot això anem pujant, arribem al pis noble, a la planta noble de la Generalitat, del Palau, que era la zona que en època gòtica, en el principi del segle XV, donava lloc a les principals estances, les principals dependències, els oïdors de contes, els llocs de reunions dels consellers, etc. I és en aquesta gran planta, en aquesta gran galeria, decorada amb unes finíssimes, unes estilitzades columnes fetes amb pedra nomolítica de Girona. En aquell moment a Girona hi havia una importantíssima indústria de la pedra i de materials constructius destinats a palaus i a grans mansions, i sobretot d'aquestes columnes i capitells que es feien de manera pràcticament seriada, de manera gairebé industrialitzada. Doncs aquesta refinada galeria construïda amb aquests arcs i amb aquestes columnes de Girona és on, a més de totes aquestes dependències administratives, trobem la capella de Sant Jordi. Una capella que originalment es trobava a la planta inferior, val a dir, al pis baix, i que en el segle XVI va ser traslladada en aquesta planta superior. Va ser traslladada pedra per pedra, el qual indica fins a quin punt en el segle XVI hi havia un apreci, una estima per aquesta obra de Marc Safon, per aquesta capella, per aquest espai, que era l'espai cultural, l'espai religiós que no podia faltar a cap gran mansió, gran residència, a cap gran palau, que tots ells havien de tenir el seu oratori, la seva capella, i precisament en un moment en què el gòtic, l'arquitectura gòtica ja estava plenament superada, encara és objecte d'aquest apreci, d'aquest valor, d'aquesta estima, i no es decideix destruir, sinó que precisament es decideix reubicar a la zona alta. És aquí on trobem una de les obres culminants, que és aquesta façana, no és una gran, és una petita façana, però decorada amb tota aquesta exuberant i luxuriant, podríem dir, decoració arquitectònica, aquestes traceries, amb aquests arcs cecs, amb aquests arcs conopials que fan en punta de la zona de la porta i la zona de les finestres, aquestes traceries calades, aquestes traceries obertes que veiem tant a la porta com a les finestres, tota una decoració que és una mena de, podríem dir, de manierisme gòtic, és a dir, un moment en què el gòtic ja experimenta a través no de noves fórmules tècniques, sinó a través de la sublimació de les formes tècniques que s'han concebut al llarg dels segles anteriors. És una sublimació, és una sofisticació de les fórmules a través d'aquests models decoratius o també de models constructius, que és la volta que ens trobem quan entrem a dintre de la capella, la volta, la part superior, aquesta volta de creueria estrellada, els arcs que es van creuant, un tipus de volta que és poc comú a Catalunya i que és un indici, novament, d'aquesta voluntat de crear un espai, la capella, un espai extraordinàriament sumptuós, un espai pensat per al Marc Safont i segurament també per aquells que li van pagar, que li van encarregar l'obra, que fos extraordinàriament impactant pels espectadors. És vol una obra que, en definitiva, atorgui prestigi i renom a la institució del general. És en aquest àmbit, amb aquests artistes, aquests mestres que han treballat, quan intervé la figura de Bernat Martorell. En aquests mateixos anys, en aquests anys en què Marc Safont està construint la volta de creueria, sabem que paral·lelament, i aquest també és un indici de com la Generalitat busca una obra d'art total, per dir-ho així, una obra que no sigui només destacable per l'escultura, sinó per tots els altres elements, encarregarà tot un seguit de peces i que decorin aquesta capella i, en primer lloc, i per sobre de tot, el gran retaule. Una capella, una església, no estava acabada sense el seu retaule, sense la seva pintura. I en aquest cas es va escollir, ja dic, a Martorell com l'artífex d'aquesta obra. Una obra que podem suposar que reconstituïda amb els elements que ens han quedat tindria aquest aspecte. Ens faltaria la part de la taula cimera, la taula superior, de la qual hi ha bastanta discussió sobre què podria representar, però no entrarem en aquesta qüestió. El cert és que és bastant evident que el que hi hauria seria com a taula central el conegut Sant Jordi o sinó el drac, és a dir, una reproducció d'alguna manera de la imatge que hem vist anteriorment de Pere Joan, envoltada de quatre taules, que són les que es conserven al Museu del Louvre, amb les escenes del martiri de Sant Jordi. Ja dic, aquesta és una reconstrucció feta per ordinador, perquè aquestes taules avui en dia es troben desmembrades i en llocs diferents. Com veiem, la cronologia 1434-1435 ens situa en un moment absolutament coetani a la construcció de la capella. També val a dir que l'exaltació de la figura de Sant Jordi està per tot arreu d'aquesta capella. La mateixa volta de creueria, com podem veure, en la clau de volta hi ha la figura de Sant Jordi, acompanyada dels símbols dels escuts del general, de la Diputació del General, i també els escuts reials. Aquí hi ha un escut reial, en aquest cas de l'època ja d'Alfons el Magnànim. I també destacar com una mica ja posteriorment a la construcció de la capella i la realització del retaule es van encarregar també altres peces que van servir per acabar de, diguéssim, otorgar aquest ambient de sofisticació i sumptuositat a tot aquest espai, com és aquest brodat que se li encarrega a Toni Sadurní, que és un brodat que presenta una composició molt semblant també a la de retaule de Sant Jordi, i més endavant aquesta magnífica estàtua de plata d'una espècie de relicari, pràcticament, comprada el 1536, però realitzada a la primera meitat del segle XV. També Antoni Sadurní, a mitjans del segle XV, és l'autor del tern, de la dalmàtica, és a dir, les vestimentes pensades pels sacerdots que havien d'oficiar les misses o els oficis litúrgics en aquest espai, amb unes sumptuoses dalmàtiques decorades també amb brodats dedicats a episodis de la vida de Sant Jordi. Per tant, podem imaginar, fer una reconstrucció imaginària, dir-ho, diguem, de la decoració d'aquest espai a finals del segle XV, a principis del segle XVI, com un espai extraordinàriament ric i sumptuós de peces dedicades a aquest culte, a l'exaltació d'aquest Sant Jordi, que es presenta com el sant protector de la institució. I es presenta des d'aquesta doble perspectiva de sant cavaller i també de sant màrtir, de sant del primer cristianisme. La figura del sant cavaller amb aquesta fantàstica taula en la que podem veure, torno a destacar, la imatge del Sant Jordi a cavall ens recorda molt clarament aquestes imatges extretes de la numismàtica. Podríem fer gairebé una composició circular amb la figura del cavaller i del cavall, a la que s'introdueix aquesta també sorprenent i fantàstica imatge del drac, representada, com sol ser habitual en aquesta època, d'una manera absolutament particular, sempre fantasiosa, sempre original, per part de l'artista. En un segon terme, la figura de la princesa, del xai, que hauria de ser sacrificat en el seu nom, i sobretot el fons, un fons de paisatge, un fons de paisatge en el que es presenta al costat de tot un seguit de camps, d'espais verds, tancats, molts d'ells, la gran ciutat amb el rei i tots els seus acòlits que estan contemplant aquest moment victoriós del cavaller alliberant i salvant a la princesa de morir com a sacrificada pel drac, com han fet altres personatges anteriors, aquestes figures humanes o figures també animals que apareixen als peus com a símbols de la ferocitat inabastable d'aquest drac. Un detall en el que es pot veure alguns d'aquests aspectes que he destacat anteriorment i altres de nous. D'un és aquesta sofisticació, aquesta elegància que veurem en aquesta obra, però també en altres de Martorell, quan la comparem aquesta amb altres obres de la seva producció, a l'hora de dissenyar les figures, i és un element característic de gòtic internacional. Abans l'esmentava quan parlava de l'escultura de Pere Joan que presideix la façana del carrer del Bisbe, però aquí es pot intuir aquesta sinuositat, aquestes formes elegants, delicades de la figura del Sant Jordi, però també de la princesa, que no són exemptes d'una certa atenció al realisme, al realisme visual dels rostres, que es combina també amb l'aplicació d'un seguit d'elements que no són estrictament pictòrics, sinó aquestes capes de guix daurades que formen part de la corona, l'àurea, l'aureola del sant, i també d'alguns elements decoratius que podem veure en el cas del tocat del cavaller, és a dir, l'aplicacions de guix, de relleu, que creaven una certa sensació també de volum i que també es troben a la zona, la corona que ens embella la princesa. És a dir, la realització de pintura amb afegits de guix, que era bastant habitual en aquesta època, no cal esperar a Tàpies i altres pintors matèrics per a tot això, els gòtics ho feien abastament, creant aquestes sensacions de pintura matèrica i de pintura amb relleu. Podem veure també la utilització a vegades de colors pastel molt, molt intensos. Això és una característica, ja ho veurem, molt habitual en l'obra de Martorell, com per exemple aquest roses que llueix aquesta capa sumptuosa de la princesa. I després destacar aquesta atenció al natural amb aquestes fonts de paisatge que veieu aquí, aquests camps, aquests horts, que hi ha a les afores de la ciutat, com sabem que hi existien, però també aquest interès per recrear un riu, que aquí està veient, està vist de manera molt ampliada, amb cignes, amb ànecs, amb altres animals que apareixen en un lloc i en l'altre. És a dir, el gòtic internacional d'una manera, i Martorell com a representant d'aquest gòtic internacional, no només s'interessa pels efectes decoratius, pels efectes més, podríem dir, més excitants del que podria ser de la pintura, en el sentit de la seva vistositat, del seu cromatisme, sinó també hi ha una atenció a la realitat, al detall, a la reproducció minuciosa d'aspectes d'aquesta realitat. Les escenes laterals són les escenes en les que es planteja tot el desenvolupament de la història del martiri de Sant Jordi. Sant Jordi, les cròniques en parlen abastament, les cròniques medievals, es fa protagonista d'un dels martiris més espantosos de tota la història dels màrtirs i la història del cristianisme. Hi ha algunes biografies, hagiografies, vida de sant, de Sant Jordi, en els que el relat del seu martiri és un relat que parla de 20 o 30 tortures a les que és sotmès abans de ser mort, abans de patir la mort i de pujar als cels. És a dir, el seu sacrifici és un sacrifici absolutament sàdic, per dir-ho així, és un exemple de sadisme medieval que, com transcriuen algunes cròniques. I aquestes cròniques, aquestes hagiografies, naturalment a les que s'intenta d'alguna manera reforçar encara més el valor de la santetat i del sacrifici del sant, en algunes ocasions van tenir el seu correlat, el seu paral·lel visual, el seu paral·lel en imatges. Hi ha un conegut retaule que es va fer a València, es va realitzar a València a l'entorn de 1400, una mica abans d'aquest, el retaule del Centenar de la Ploma, que és un retaule, per cert, encarregat per una companyia de ballesters, és a dir, de ballesters, de soldats ballesters, que era una companyia reial, era una companyia del rei, que tenia Sant Jordi com el seu patró, que va encarregar aquest retaule per la capella que tenien en una església de València. Doncs aquest retaule, que avui en dia, dissortadament també, està emigrat i es conserva al Victorian Albert de Londres, és un retaule on hi ha, em sembla que són unes 20 escenes, 20, dedicades al martiri del sant, per tant, amb tot un seguit de tortures, la tortura de la roda, dels cavalls, en la que és fuetejat, etc. És a dir, una absolutament exposició, ja dic, morbosa i gairebé sàdica d'aquesta mort del sant. En aquest cas també, d'alguna manera, apunta en aquest sentit, aquestes quatre escenes són molt explícites en aquesta línia. Aquí veiem el moment en què el sant és flagel·lat davant del príncep dels pagans, que no casualment, crec jo, està abillat, està vestit amb unes tocats, i ell i tots els que l'acompanyen, fixen, i després ho veurem els detalls, de regús neoislàmic, de regús neoàrab. Aquesta incidència amb el musulmà, en l'islam, com l'enemic del cristianisme, és un element que, al principis del segle XV, apareix amb força a la pintura, i Martorell, no només en aquesta pintura sinó en altres, hi incideix clarament amb les seves representacions. Hi tornarem després. Potser no és tan clar aquí, però aquí podem veure, en aquesta altra escena, en la que es presenta el judici de Sant Jordi, el moment en què Sant Jordi és jutjat per el rei pagà, la sumptuositat de la trona, i sobretot aquest gust, fins i tot en aquest cas, per aquesta sumptuositat cortesana en la representació dels vestits, de les abillamentes. La tortura del sant, aquí passa una altra imatge, aquí aquesta atenció a l'individual o al detall, el podem veure, per exemple, en aquest personatge d'aquí. Fixeu-vos, personatge d'un dels soldats, dels botxins, que va amb la massa per crucificar o per torturar el sant, i que la seva vestimenta se l'ha representat amb aquesta espècie de pantalons gairebé escarrinxats, baixats, que deixen veure la seva roba íntima, per dir-ho així, o l'atenció a les vestimentes d'aquests altres personatges o de la decoració del cavall. Per sobre de totes aquestes representacions generals hi ha aquesta atenció al detall. Veiem aquí un fragment de l'escena que els hi presentava anteriorment i podem veure clarament el que els hi comentava amb anterioritat, aquesta decoració amb els tocats, que recorda aquests tocats neoislàmics. Hem de pensar que estem parlant de 1432, 1434, és un moment en què Occident viu amb temor un fet que desencadenarà un autèntic terror a nivell general, i és la caiguda de Constantinople, la caiguda de l'últim bastió cristià a Orient en mans dels turcs otomans, cosa que succeirà el 1453 i que desfermarà tota una literatura a Occident extraordinàriament, entre cometes, apocalíptica, en el sentit de parlar de la possible invasió d'Occident per part dels musulmans. Jo crec que aquest terror, aquesta por, també té la seva traducció visual amb aquestes imatges on els botxins d'alguns dels màrtirs, alguns dels màrtirs del principi del cristianisme, anacrònicament, perquè clar, a l'època de Sant Jordi, suposadament al segle III, segle IV, els musulmans no existien, no hi havia, encara Mahoma no havia ni nascut. Per tant, se'ls fa protagonistes especialment d'aquests fets per incidir en aquesta por. Podem veure també com Martorell pot oscil·lar entre la sofisticació idealitzadora de les imatges del Sant Jordi i de la princesa que veiem aquí, aquests registres gairebé caricaturescos, deformadors, de les figures d'aquests botxins. Podem veure aquí la figura d'aquest nas, és absolutament deformat, com un indici d'aquesta maldat, de la lletjor com a símbol de la maldat, de la perfídia, d'aquests personatges que torturen el sant. Amb aquesta composició, a més, en la que es veu aquesta munió de figures, de caps, de tocats, podríem dir, com indicant aquest caràcter multitudinari de la tortura i del martiri del personatge. A sobre, i com a símbol de la perfídia, l'escut, la bandera, amb l'àliga bicèfala de dos caps, una imatge absolutament monstruosa, no hi ha un àguila de dos caps. Indici també, l'àguila d'un cap era la imatge de l'emperador, la imatge imperial, en aquest cas aquesta imatge d'aquests personatges infidels i pèrfids. I aquí també podem veure aquesta habilitat també de Martorell en el cas de la tortura del sant, de crear aquesta espècie de composició circular amb els quatre assaigs, amb els quatre botxins que estan flagel·lant el sant, algun d'ells vistos d'esquena, d'escors, amb una acció molt dinàmica, tots ells estan en un moviment diferent d'aquesta acció de torturadora, davant d'una actitud un poc dramàtica del sant. Els sants són torturats però no pateixen. No, al contrari, les descripcions dels martiris parlen de com disfruten quan som torturats. Aquí, naturalment, el moment final, de la decapitació i les conseqüències de la decapitació, una espècie de terratrèmol, de manifestació de la ira divina amb la mort d'aquests individus que veieu aquí o la tortura d'aquests altres en el moment en què la figura, en oxid la figura del sant. Veiem, doncs, tota aquesta àmplia, aquesta complexa galeria de personatges que elabora la mà de Bernat Martorell en una obra que podem suposar que és una obra feta essencialment per Martorell. Aquesta és una de les qüestions importants a destacar, també. Martorell, pels documents que tenim, sembla que actuava de manera més general, més directa, en aquells contractes més importants, en aquells que se li pagaven més i que eren per clients més destacats, mentre que per obres destinades en llocs més perifèrics i més secundaris intervenia de manera més important el seu taller. Perquè no cal oblidar mai que estem parlant d'un artista medieval, i d'un artista medieval, com podríem parlar d'un artista d'època moderna, i fins i tot fins fa 4 dies els artistes treballaven en tallers, acompanyats d'ajudants i de col·laboradors, i que tenien una intervenció molt important a les obres. La idea de l'artista que treballa de manera individual i aïllada és un concepte absolutament romàntic del segle XIX, que respon a una realitat que s'imposarà al segle XIX, però que amb anterioritat és pràcticament inexistent, no existeixen aquests artistes que treballen sols, ni tan sols Miquel Àngel, ni Leonardo, ni Rafael, molt menys els medievals. Per tant, són obres fruit d'una col·laboració, són obres col·lectives. Vull destacar que en alguns casos ho són més i en alguns casos són menys. En el cas del retaule de Sant Jordi hi ha un acord entre els especialistes en destacar que es tracta d'una obra amb una factura molt personal per part de Bernat Martorell, en la que la intervenció del taller és una intervenció molt mesurada, molt controlada. I dic això perquè precisament en els anys en què va realitzar l'obra per la Generalitat estan documentades moltíssimes obres a Bernat Martorell. Per tant, és claríssim que no va intervenir a totes o que no va intervenir de manera exhaustiva a totes elles. Entre 1434 i 1338 estan documentades el retaule de Santa Llúcia, un retaule que no sabem exactament per qui va ser fet i per on, però aquest està conservat, en veurem ara uns detalls, el retaule de Sant Pere per la Confraria dels Pescadors de Barcelona, el retaule de Santa Eulàlia, el retaule de Santa Caterina, aquest llibre d'hores per la família Llobera, el retaule de Sant Marc, que abans he esmentat, per la catedral de Barcelona, el retaule de Sant Pere de Púbol es contracta el 1437, és a dir, i aquestes només són unes quantes, tenim 10, gairebé 10 obres documentades aquests 4 anys, 10 obres de gran factura, de gran dimensions, i això indica clarament que estem parlant d'un artista, d'un mestre, d'un pintor que treballa en un taller. Aquest taller en sabem relativament poques coses, apareixen algun nom per aquí, un nom per allà, vull dir, certament aquests tallers estaven sota sempre la personalitat, actuaven sempre sota la personalitat, sota el control del mestre principal, en aquest cas de Bernat Martorell, que arribem a pensar que en alguns casos és més un empresari que no un artista de facto. En algunes obres segurament les contractava i clarament les feien els membres del seu obrador o del seu taller. Ja dic que no és el cas del retaule de Sant Jordi i d'algunes d'aquestes obres on es veu la mà de Martorell, però sí d'altres en les que la seva personalitat es desdibuixa, es desfigura. I sabem que individus com Bernat Isern, un pintor que es deia Bernat Isern, va participar en moltes d'aquestes obres. O que també, i això és molt important, tenia 2 esclaus, esclaus tàrtars, esclaus vinguts de la zona del Mar Negre, que es deien Pere i Bernat, noms que naturalment se'ls van adjudicar a Barcelona quan van ser venuts, que van ser molt importants per Bernat Martorell, molt importants. D'aquests individus no sabem pràcticament res, però són 2 esclaus que va contractar que eren bastant joves, els quals podia haver format, ensinistrat, i que devien poder pintar moltíssim en el seu obrador, i moltíssim d'una manera absolutament anònima, sempre sota la marca, per dir-se, del nom Bernat Martorell. No és l'únic que té esclaus. Abans Lluís Borrassà, que havia dominat l'escena barcelonina anteriorment a Bernat Martorell, havia tingut un que després, quan va morir, fins i tot es va convertir en un pintor important, que era Lluc Borrassà. I també era tàrtar, també era un esclau mig de color que venia, i oriental, que venia de la zona del Mar Negre. Per tant, aquests individus tenen una participació molt important en aquests tallers, en aquests obradors, i quan parlem de Bernat Martorell o de qualsevol artista medieval, sempre hem de tenir en compte aquesta circumstància. Assenyalo algunes de les obres que es fan paral·lelament a la de Sant Jordi, com aquestes taules de Santa Eulàlia, en els que es pot observar alguns elements paral·lels també a l'obra que hem vist anteriorment. Fixeu-vos en l'elegància de les indumentàries, aquesta sofisticació gairebé cortesana dels botxins que participen en aquestes accions de martiri. Tant el jutge, aquí representat amb un sofisticat barret, amb pluma i tot, les seves robes, que indiquen una condició social molt alta. Són extretes, són robes, són indumentàries extretes del vestuari més sumptuós i més privilegiat de l'època. I observin també en segon pla la presència d'aquests mateixos tocats, aquests mateixos barrets de caràcter neoislàmic als que feia referència abans. Fixin-se també com Bernat Martorell prima molt tots els efectes decoratius de les composicions, a vegades creant uns terres que són uns terres que s'anomenen terres cortina, perquè són com una mena exactament d'una cortina que s'hagués aplicat com si fos un paviment, sense tenir gaires consideracions el que podria ser la representació perspectívica, la representació tridimensional, tot i que en altres ocasions sí que la té, perquè es mou també en aquesta ambivalència entre l'efecte decoratiu o l'efecte més realista, i a vegades crea paviments com aquest, que tenen un efecte més decoratiu que realista, que tridimensional, i en altres ocasions és el contrari. Aquesta imatge doncs, torna una mica a indicar la mateixa idea, el miracle de Santa Eulàlia, el moment en què és torturada, nua, i cau una pluja de neu que cobreix el seu cos per així cobrir també la seva nuesa. El retaule de Santa Llúcia, que abans esmentava, que també és una obra coetània estrictament a la del retaule de Sant Jordi, és una peça que també ens presenta aquests elements, aquests estilemes del mestre de Sant Jordi, com va ser conegut durant molt de temps Bernat Martorell, fins que no es va descobrir el contracte del retaule de Sant Pere de Púbol. Emil Bertó, que segurament va ser el primer gran historiador sobre Bernat Martorell, va agrupar tot un seguit d'obres que no estaven documentades a l'entorn de la pintura del retaule de Sant Jordi, i les va identificar com obres d'aquest mestre de Sant Jordi, fins que després varen veure que aquest mestre de Sant Jordi era també l'autor del retaule de Púbol, i quan es va descobrir que el retaule de Púbol estava fet per Bernat Martorell, llavors d'alguna manera es va poder atribuir tot aquest catàleg, tot aquest conjunt d'obres a Bernat Martorell. Aquesta és una de les obres també no documentades, el retaule de Santa Llúcia, però tornen a veure el mateix. Aquestes figures, en aquest cas de Llúcia i de dos personatges que es converteixen, dos personatges rics, dos personatges que fan gala de la seva caritat donant uns diners a Llúcia perquè reparteixin entre els pobres, i poden veure aquestes imatges, ja dic, estilitzades, aquesta utilització dels brocats, dels domassos, per representar aquests sumptuosos vestimentes, que en alguns casos també serveixen fins i tot paradoxalment per representar alguns d'aquests pobres que van a rebre almoina. I poden veure aquí també clarament paviments cortina, els que feia referència abans. I poden veure també en escenes de la tortura i el martiri de Santa Llúcia, certament, de nou, en una altra obra coetània, aquesta utilització d'aquesta espècie de topos iconogràfic, d'aquest element iconogràfic recurrent, ja dic jo, en la pintura de Martorell, que ha estat molt poc estudiat, però crec que mereixeria ser estudiat, aquest caràcter neoislàmic dels torturadors, dels botxins que apareixen aquí, sobretot, més que dels botxins, dels doctors, dels savis, dels sacerdots pagans que apareixen sota aquesta imatge. Aquí poden veure, en l'altra escena de la tortura de la santa de Santa Llúcia, la capacitat, l'habilitat, m'hauria dit, de Martorell en la composició de figures que a vegades són presentades en aquestes diferents posicions, com aquesta que està en tres quarts, amb una gran versemblança òptica, i també aquest gust que té Martorell per la caricatura, aquest personatge d'aquí, aquest botxí, amb una vestimenta absolutament ridiculitzant, perquè va gairebé amb aquesta roba poc decorosa, i que està torturant a la santa, tirant-li una espècie d'oli bullent que han extret d'aquesta caldera, amb una espècie de patiment que, naturalment, la santa no pateix, perquè l'està acceptant en plena joia gairebé. Podem veure com aquest personatge és objecte d'aquesta caricaturització. Fixem-nos en aquest personatge que sembla no voler veure què passarà al moment de llançar aquest oli roent al rostre de la santa. Aquesta ridiculització, aquesta caricaturització dels personatges negatius, el que abans senyalava, que és la voluntat de demonització dels personatges. Una altra ambivalència, per dir-ho així, ambivalència entre la puresa, la castedat, la idealització dels personatges sagrats, dels personatges sants, el Sant Jordi, que vèiem abans, la princesa, o aquestes sants i santes màrtirs, confrontada amb aquesta ridiculització i monstruïtzació, gairebé diria, d'alguns personatges negatius. I arribem al retaule de Púbol, aquest retaule que abans, com s'ha esmentat, fa 10 anys vam poder desmuntar, vam poder restaurar i vam poder analitzar en tot detall, veient com clarament Martorell actua, sobretot en aquestes grans obres, obres de grans dimensions. El retaule de Sant Jordi és un retaule de relatives, d'unes dimensions relativament petites, doncs actua clarament en un taller. El retaule de Púbol és una obra clarament de Martorell i taller, en el que hi ha grans diferències formals i estilístiques entre algunes composicions, com per exemple aquesta de l'acció de Pere com el successor de la càtedra de Pere, l'acció de Pere com a successor de Jesús, o altres com el moment de la crucifixió de Pere. Són obres que estan plenament diferenciades, o també el Calvari, que és un calvari amb certes deficiències tècniques i formals. Però no passa així en la taula central, on hi ha el retrat de Bernat de Corbera i de la seva família, la seva muller i del seu fill, en una escena, diguéssim, molt sumptuosa, que en aquest cas també es soluciona amb aquesta fórmula del paviment cortina, que deia, però aquí no és un paviment, sinó que és una catifa d'influència islàmica, d'influència oriental. Aquesta és la paradoxa, la utilització dels orientals, dels musulmans, com a éssers negatius, com éssers que simbolitzen el mal, que simbolitzen el perill, que aboquen la por a l'altre, a la diferència, al terror, però al mateix temps la utilització d'objectes, com poden ser aquestes catifes d'origen oriental, com objectes sofisticats, com objectes luxosos, com objectes de gran bellesa, que apareixen moltes vegades en els paviments o decorant els fons d'aquestes composicions religioses. I no només aquí, sinó en molts altres indrets d'Europa, al llarg del segle XV, no només Martorell, sinó molts pintors, utilitzaran aquests productes arribats d'Orient, aquests productes de luxe arribats d'Orient, com elements per introduir a les pintures religioses. És una altra ambivalència, perquè la pintura de Martorell és una pintura, jo diria, amb moltes ambivalències. Les escenes del martiri de Sant Pere, el moment primer de Sant Pere i Sant Pau combatent amb Simó el Mag, que és una espècie d'impostor, de fals profeta. Aquí torna a aparèixer en la catifa verda l'escut amb la doble àliga, i aquí no ho veuen bé perquè no tinc una foto de detall, però en l'escena de la crucifixió els dos personatges, els dos botxins, els dos saigs que hi ha a banda i banda, són dos personatges que reprodueixen també els esquemes que hem vist abans en els botxins de Santa Llúcia, és a dir, aquesta ridiculització figurativa que es confronta amb la serenor, amb la dulcificació, amb la idealització del personatge de Sant Pere. Aquesta és l'escena del judici, amb la figura de Neró, revestit amb els atributs propis de la monarquia, l'espasa, i aquesta corona, que recordaria que era una tiara papal, amb aquesta sofisticada representació, imatge molt sofisticada, en la que hi havia també l'utilització del blau lapislàtzuli per representar els seus vestimentes. El blau lapislàtzuli, que avui en dia és un color que s'ha oxidat i que sembla el negre, era un color absolutament sumptuós, que reservava sempre a la figura principal d'una composició, generalment la figura de Jesús o la figura de la Verge, i que en aquest cas s'atribueix a aquesta figura negativa, però que serveix per reforçar-la visualment i crear també una bipolaritat amb la figura positiva de Sant Pere que apareix vestit aquí. Poden veure també una altra vegada aquest afany retratístic de Bernat Martorell en algunes dels personatges que envolten a Neró, i al mateix temps l'afany caricaturístic que hi ha en altres. Un element que també podem veure en el detall de l'escena que dèiem abans de la derrota de Simó el Mag, que és aquest personatge que apareix aquí caient dels cels, perquè es vantava de que podia volar, de que podia fer tot un seguit de prodigis, i certament quan s'enfronta amb Sant Pere i Sant Pau vola un instant abans de caure i morir, i ser també atrapat pels dimonis. Però podem veure aquests personatges que formen part de la cort de Neró amb aquestes trets també que esmentàvem abans. I podríem dir, fixeu-vos, això comparat amb una de les santes, una Santa Margarida, que apareix en el mateix retaule, una imatge d'una santa que podríem comparar amb la imatge de la princesa que vèiem en el retaule de Sant Pere de Púbol, en aquest cas és de Sant Jordi, i que aquí sembla una imatge produïda per la mà directament de Martorell, aquesta figura absolutament dulcificada, aquest rostre ideal, aquestes mans tan ben perfilades amb aquesta estilització també, tota aquesta imatge, ja dic, absolutament idealitzadora, que es confronta sempre en aquesta pintura de Martorell amb la imatge negativa, amb la imatge del mal, amb la imatge dels botxins, amb imatges demoníaques. Les habilitats, les destreses dibuixístiques de Martorell i de membres del seu taller, segurament, es posen de relleu en aquests sorprenents, extraordinaris, excepcionals testimonis que constitueixen els dibuixos en pluma que hi ha a la part posterior del retaule de Púbol, en el seu revers, i que van poder ser admirades de nou, vistes de nou en aquesta restauració i en aquest desmuntatge del retaule que es va fer fa 10 anys. Imatges de vaixells, aquí podem veure un vaixell, o aquestes figures humanes, són un tipus de perfilat molt nerviós, molt gràfic, que és el que domina també el dibuix subjacent que domina a moltes de les figures que hem vist fins ara. És el que podem veure darrere també d'aquesta pintura, d'aquests personatges que formen part de la flagel·lació de Sant Jordi. D'un Sant Jordi, doncs, que s'erigeix com l'obra culminant en aquest període dels anys 30, tan prolífic, tan actiu per part de Bernat Martorell i del seu taller, d'una obra que és l'obra cimera, podríem dir, i més, una de les obres més personals de Bernat Martorell, però que cal llegir, com hem vist, en el entorn, en el context de tota una reforma palatina, la reforma palatina del Palau de la Generalitat i de la recerca de tot un seguit de referents visuals, de referents iconogràfics que certifiquessin d'alguna vegada la protecció sobrenatural que buscaven els diputats del general amb la imatge del Miles Christi del Sant Jordi, però al mateix temps que busquessin també la idea del prestigi, de la fama, del renom de la institució a través de les formes artístiques, les formes arquitectòniques i les formes pictòriques. És un moment, aquest moment, encara que no sigui explicitat directament en els documents, en el que s'intueix que una de les preocupacions principals d'aquestes institucions urbanes, de la Casa de Ciutat de Barcelona o d'altres indrets també semblants, que una de les preocupacions principals és que les imatges no només serveixin per respondre a unes inquietuds devocionals, unes inquietuds retòriques, uns inquietuds a vegades també d'una certa propaganda, sinó sobretot aquesta idea d'afirmar el prestigi, el renom, el poder, la grandesa d'aquestes noves institucions. Sens dubte que l'elecció de Marc Safont, de Pere Joan i en especial l'elecció de Bernat Martorell, que acabaria esdevenint el pintor oficial de la Generalitat, va ser una elecció perfectament calculada, perfectament conscient per part d'aquests diputats del general que van veure en Martorell l'artista idoni per portar a terme l'obra que havia d'alguna manera resumir, compendiar tot el seu esforç propagandístic. En definitiva, l'obra que havia de ser el punt nuclear de la capella i d'aquest fantàstic palau que van construir a la primera meitat del segle XV. Moltes gràcies.
Bé, ara és el moment final, un moment molt important en què en nom d'Òmnium donem a la ciutat de Sant Celoni el quadre de la pintura del Bernat Martorell de Sant Jordi. Després de l'explicació que ens ha fet el doctor Molina, crec que tots sortirem d'aquí amb un coneixement molt més ampli del que és el Bernat Martorell i també, almenys per part meva, la importància que té aquest quadre, no tan sols pictòric, sinó pel que representa. Doncs, si el senyor alcalde té a bé, farem la presentació del quadre. Com tot acte ben començat, també s'ha de bé acabar. Per tant, us convidem a una copa de cava i a un tas de coca. Moltes gràcies.
Aquest programa el trobareu disponible al web santceloni.cat/ràdio, a l'apartat de Ràdio a la Carta, Programes Especials. Bona nit.